Game over. Estem a Ona Catalana, el Game Over, amb els videojocs, avui amb les aventures gràfiques, i abans d'entrar a analitzar quins ens queden de grans jocs, de jocs mítics dins la història de les aventures gràfiques, recuperem l'argument d'un autèntic clàssic. Va ser una de les grans aventures conversacionals creades a l'estat espanyol, basades en un dels personatges més famosos del còmic de l'estat, un personatge dels anys 60 que competia en aquella època amb prestigi i amb protagonisme amb el Capitán Trueno. Era un joc que es deia Jabato.
Jabato es una multiaventura en seis partes, cada una con su propio argumento independiente, pero sutilmente relacionado con la trama principal. En cada área geográfica te encontrarás con diferentes problemas entrelazados en una serie de cuadros costumbristas que recogen parte de la Europa y norte de África tal como eran en el siglo I de nuestra era. Era la época de esplendor del Imperio Romano. Sus legiones y sus provincias se extienden y dominan el mundo conocido. Pero en cada una de sus provincias, los habitantes respiran libertad y hacen sus propias reglas, códigos y rituales. En Hispania, Jabato ha llegado a ser una figura legendaria, prototipo del héroe implacable en su lucha contra el mal, pero de gran corazón. En nuestra historia, te brindamos la oportunidad de asumir el papel de ese fabuloso personaje. El objetivo final de nuestro héroe es evitar que la bella Claudia sea sacrificada por la más peligrosa y fanática secta del submundo egipcio. Jabato, de Aventuras ED para Sinclair Spectrum.
L'argument, de fet, és un argument intens, o sigui, complicat. Estem parlant de la península hispànica, una secta egípcia, no? Del submón egipci de l'època, no? Estem parlant d'una cosa realment difícil.
Complicat els primers 5 minuts. Em sembla que aquí l'Antonio i jo fa bastants programes, ja ho vam estar comentant, que els 5 primers minuts del Jabato, si les conversacionals són el submón de la desesperació, el Jabato s'emporta la palma.
Sí, perquè per salir de la celda...
Mare de Déu, no, els patiments.
I per a mi que dentro del juego, pues una rutina que és un tío de la Real Academia o algo que como no te expreses bien, bueno, fuera de aquí.
O sea, un dels problemes que tenien els conversacionals era una mica això, la qüestió de la sintaxi, que moltes vegades hi havia alguna cosa que havies de fer i tu t'hi trencaves al cap i no feies servir mai el verb correcte, no feies servir mai la construcció de la frase, no era la que l'ordinador acceptava, i una altra vegada anava sortint la típica frase de no entiendo o repito, no se puede hacer, i tu estaves convençut que allò és el que s'havia de fer, potser perquè algú t'havia dit i tens que agafar la clau i posar-la a aquesta porta.
Això també feia
molt. Tu coge llave, usa llave, llave con puerta, llave no sé què, i veiem, desesperava molt.
No, ens hem quedat al Day of the Tentacle, un gran joc dins de les aventures gràfiques, però en tenim una llista, crec que espectacular. Crec que hem de començar aquesta segona part de la tertúlia, que ens queda poc temps, per Monkey Island, que no està en aquesta llista i que crec que així és el primer.
Està el primero,
Antonio, el primer. Perdó. Monkey Island, que crec que probablement és un dels jocs que va fer enganxar més gent a les aventures gràfiques i que també deia més en favor dels guionistes, no? Coses que probablement es troben a faltar potser en videojocs de l'actualitat. Potser sí. Hi ha molts dels videojocs més venuts d'aquests moments que són jocs que tenen un guió més aviat nefast, no? Es basen molt en una espectacularitat gràfica molt important, però hi ha aquelles frases, no? Hi ha aquelles sortides tan enginyoses que demostraven que darrere hi havia una ment realment brillant, no?
Jo aquí recolliria una mica el que has dit abans i realment potser l'últim dels jocs que jo recordo amb un guió tan ben cuidat, igual de LucasArts, i aprofitant les tecnologies del moment, és el Grim Fandango. Mm-hmm. Com a aventura gràfica potser és una de les últimes ja d'aquesta escola.
Ja des del plantejament dels personatges, ja era una cara calavera, vull dir, clar.
I l'estètica del joc, l'estètica barrejant una mena de mosaics que fan col·laixos amb imatges, barregen personatges poligonals així tan estranys com els que són, amb personatges reals, fotografies...
És la diferència entre el món dels vius i el món dels morts, que realment és molt gràfica, no?
A mí los personajes me recordaban a los de la película esta de Pesadilla antes de Navidad, un poco.
Sí. Jack Skeleton.
Jack Skeleton. Sí. Hombre, no jugué apenas, pero tenía buena pinta. Sí.
Uh-huh. A banda del Monkey Island.
Monkey Island, tenemos que hacer reseñas de cosas tan graciosas como los concursos de
actor. Tenim un minut per dir coses enginyoses de Monkey Island, perquè n'hi ha tantíssimes que
les baralles, no? Les baralles.
Jo preferiria començar pel concurs d'escopinades, que era boníssim. Era com un llançament de javelina, però en aquest cas doncs havies d'escopir una javelina una mica bland i blup, no?
Hi ha pobles a la península Ibèrica, suposo que més enllà de les fronteres de Catalunya, que fan concursos d'escopinada de pinyol d'oliva.
Sí, sense anar més lluny a Olot. Estava campionant mundial mundial de llançament de pinyol d'oliva,
clavadito al Monkey Island.
I compte que el guanyador de l'any passat la va llançar 12 metres, que dius, però quins pulmons has de tenir per llançar un pinyol d'oliva 12 metres?
I el pinyol que era
d'oliva
bordal, era de rebequina.
Sí, però a que no hi ha vigies ciegos. A que no hi ha vigies ciegos con el Monkey Island, que el vigia de la isla estava ciego.
Jo penso que fa falta una aventura gràfica catalana que reculli aquest moment de concurs de pinyols d'oliva.
Potser la podríem fer sobre el Mugàvers, no? Una cosa d'aquestes que donaria veure Monkey Island. Concurs d'escopinades.
Res, petit comentari. La Generalitat fa molts anys va treure per Spectrum tot un, i per altres ordinadors tot un set d'utilitats, i una de les aventures era una aventura d'un cavaller català amb Mugàver. Per dir-ho, una aventura com conversacional.
Sí, és veritat.
Monkey Island, vinga. Una, Antonio.
Una de les coses que més sorprèn és...
Les sí, Antonio,
que sigui. Antonio, Albert.
Les coses que tens que fer a vegades són una mica absurdes, no? O sigui, tu, jo recordo una, per exemple, tens que arribar a l'altra punta d'una acantilada. No? Uh-huh. Llavors tens una corda, no? Lo típic que faria seria agafar el cinturó, com tots els herois, posar-lo a la corda i baixar, no? Pues no, Monkey Island, tens que agafar un pollastre de goma.
És veritat.
Agafar-lo així. I també comentar allò de les lluites d'insults. És una forma genial de lluitar, no? O sigui, els programadors devien dir, oh, ens fa una mica de pal fer una mica l'interface de lluita, no? Fem aquesta lluita d'insults. És genial.
Hombre, llegando al final del juego, cuando uno de los golpes que te propina Lechuk, que es el pirata fantasma, el enemigo acérrimo de Guy Bruce Tripod, que todavía no se sabe traducir bien ese nombre, casi casi, que es uno de los tortazos que te da, bueno, al menos cuando yo estuve jugando, que subes arriba, arriba por el aire y caes dentro de una máquina de grog, que es la bebida típica de allí, tipo Coca-Cola, y en vez de salir, pues como puedes citar, sales en forma de monedas por la reunita del cambio, ¿no? Todo hacia abajo.
El nom de Guybrush Threepwood, aquest que costa tant de pronunciar, prové del nom Guybrush, prové de que quan estaven fent el personatge, els bocetos del personatge, el noi aquest, els guardaven amb l'extensió Brush, no? Llavors van dir, no tenia nom encara, li ficarem Guy, no? Chico, o tio, en anglès. Uh-huh. Llavors va sortir Guybrush.
I aquí es va quedar el nom del protagonista de Monkey Island. Vaja, podríem parlar moltíssim, probablement un dia haurem de dedicar un programa realment i agafar una altra vegada el Monkey Island i analitzar moltes de les parts del guió que probablement no recordem, perquè hi ha escenes com la del cementiri dels pirates, en la que cada làpida explica com es va morir cada pirata, que cada làpida és un acudit, no?
O a la taverna, que hi ha un que porta una xapa que diu, pregunta-me sobre l'UM, em sembla que és, i et va fent publicitat d'altres jocs de LucasArts.
Exactament, està molt ben aconseguit. De fet, després de Monkey Island vam tenir altres grans jocs, no sé si en la teva llista, Antonio, tens, no sé, alguna preferència per començar.
Bueno, de los que quedan aquí, ya hemos hablado de Maniac Mansion, de Indiana Jones también hemos hablado, son Max Hit the Road, que era un juego cuyo apartado gráfico estaba tratadísimo, o sea, en los tiempos que salió.
Sam and Max, Sam era una mena de conill, ¿no?
Sam era una especie de perro detective,
una de gos detectiu, i Max era una mena de conill.
Era un gat.
Sí. Una cosa rara.
Sí.
I eren, doncs, tots...
Era com l'Stitch, aquest de Lilo i Stitch.
Exacte, sí, era una mica Stitch.
Pobre. Hombre, poco tengo que decir de ese juego, porque jugué poco, pero poco jugué me llamó bastante la atención.
No, estava molt, realment molt ben treballat. Llavors, un altre tipus d'aventures que hi havia, una mica diferents en quant al sistema de joc, eren una que es deia, doncs, Heart of China, no? Que era una aventura probablement molt més cuidada a nivell gràfic, en la que aquesta interfície en la que tu, doncs, havies de posar parlar i clicar damunt de qui volies parlar, o caminar i clicar damunt d'on volies caminar, tenies, doncs, amb el ratolí, amb el botó dret, podies canviar i podies, doncs, treure, doncs, uns llavis que servien per parlar, no? Unes cames, uns peus que servien per caminar, no? Actuaves directament damunt de la pantalla.
També la van fer servir després amb The Longest Journey, també era només amb el ratolí. Clicaves i...
I és la corrent que s'ha imposat des de fa molt de temps. És fer servir el ratolí, i el ratolí sol ja és el que...
Guanyes molta més part de pantalla, sí, no? Exacte. Per poder veure.
Ese juego fue una gran innovación a nivel técnico, y aparte todos los actores eran reales. O sea, todos los personajes con los que interactuaba nuestro personaje eran reales, las localizaciones geográficas también, y la música fue un gran salto cuantitativo.
Un altre gran joc era Simon the Sorcerer, aquell jove aprenent de mag, que passava mil i una aventures.
Que un dia arriba a un món fantàstic, sense voler-ho, i només arribar cau en una olla envoltat de goblins, que se'l volen cruspir, i té que sortir d'allà.
Realment, doncs, estaven molt ben treballades i eren jocs que, com dèiem al començament, de fet el que feien era fer treballar més el cervell, diguéssim, no eren jocs més de seure a la cadira de l'ordinador, agafar el ratolí tranquil·lament, anar-hi jugant i anar passant nivells. D'aquesta més que nivells, anar passant l'aventura, perquè nivells en si no n'hi havia.
D'aquesta mena de jocs, i ja entrant potser en el moment en què es popularitza el CD-ROM, hi ha també tot un altre corrent de jocs d'aventura que comencen potser amb el més popular en aquell moment va ser el Seven Guest, i són aquests jocs tipus
River,
com Myst, no? En el qual la bellesa gràfica és explotació total dels recursos del CD-ROM, la capacitat sonora també és directament de pistes d'àudio, i més que res és una exploració, resoldre petits puzzles. Moltes vegades no és res massa gran, és només arribar a localitzacions concretes i resoldre puzzles concrets, però que compensa per la gran bellesa dels decorats.
I fins i tot avançant més també cap a l'actualitat una mica contemporanis, a tots aquests jocs tenim els de la casa francesa Crio, que han fet jocs com els de Versalles, de París, París, el Notre-Dame de París, jocs sobre Egipte, en els que doncs, tu pots passejar tranquil·lament pel Palau de Versalles reproduït en tres dimensions.
O el famós Ring, que fa anys va guanyar un premi.
No? En el que tu doncs, et pots moure en mons creats amb tres dimensions i guanyes una sensació molt més real, no? Dins de l'aventura gràfica. És una mica fer el pas de l'aventura gràfica cap a la realitat virtual.
No sé si l'Albert estarà d'acord amb mi, ara que aquests dies estem amb el Metroid Prime, per la GameCube. Jo crec que també és una mica una evolució, per una altra banda, que és l'aventura gràfica. Jo crec que és una semi-aventura gràfica, perquè fer lluita i matar com a shoot'em up és...
El component aquest que té el Metroid d'exploració, no? D'anar escanejant totes i cadascuna de les...
Absolutament tot. Va sortint lletra tota l'estona. Tota l'estona està sortint explicacions de coses
que van escanejant. De fet, en l'editorial d'avui el que dèiem és això, no? Hi ha gent que diu que les aventures gràfiques han desaparegut, és un gènere que ha desaparegut, se n'ha anat, ha quedat obsolet, per dir-ho d'alguna manera.
Que s'està fusionant amb molts
altres. I probablement crec que hi ha... Que tots els jocs de l'actualitat, de fet, han deixat de ser, la majoria no trobem arcades purs en l'actualitat, jocs d'acció purs, és molt difícil de trobar-ne, i la majoria de jocs el que han fet ha sigut agafar el que és l'acció, agafar el que és l'aventura i fusionar-la, fer una mena de joc que és el joc paradigmàtic de l'actualitat, no? Que és una fusió d'aventura i acció, no?
Sí, però molts encara desitgem que tornin d'alguna manera, com sigui, amb noves tecnologies, aquesta mena de jocs de Monkey Island, per exemple, no?
Ho desitgem, però no tots, perquè hi ha gent com l'Eduardo Rodríguez, que per acabar l'apartat d'avui del Game Masters, que avui ha estat molt callat l'Eduard, m'agradaria que ens expliqués per què a ell no li agraden en absolut, fins i tot detesta d'alguna manera les aventures gràfiques, no?
Bueno, no, a ver, tanto como detestar, no, sino, no sé, no, nunca he jugado a ninguna aventura gráfica. No... No sé, nunca... Es que no...
Mira, yo...
No sé, de toda la vida jugando a otro tipo de juegos y, claro, no sé.
Però que és perquè no t'atrauen, no, això del ratolí i el...
Nunca me ha traído ese tipo de juegos. Però per què no lo sé? No sé explicar-lo. No.
Suposo que és, mira, a mi no m'agrada la carta xai. Perquè no m'agrada, doncs a ell no li agraden els jocs d'aquests i ja està, no passa res.
Jo tampoc sóc gaire jugador de les aventures gràfiques, més dels conversacionals que no pas de les aventures gràfiques, no vaig fer el salt. I hi havia una cosa que em feia bastanta ràbia, a la revista Microhobby, sobretot als últims números, hi havia una secció especial dedicada als conversacionals, portada per un treballador de Yaka que li agradava molt i fins i tot pensava que treballava a Aventures AD. I sempre, moltes vegades, parlaven de... Ja s'ha acabat de jugar a Metaversianos, anem a jugar d'una manera culta i d'una manera més que pugui valdre la pena apel·lativament. No? Em feia molta ràbia aquesta diferenciació de jugadors que jugaven a jocs per pur plaer de matar, per exemple, algun marcià, i aquests jocs que eren, en principi, com deien ells, molt més cultes i que doncs, feien referència a la història, per exemple, d'Espanya, la història de tal... A mi això em feia ràbia i per això potser no hi jugava tant.
¿Y esta señora ha jugado al Galaga antes de hablar?
No ho sé, no ho crec. No
bueno,
crec.
Pues que juegue, de mi parte.
Sí. Per tancar ja el tema, perquè anirem avui a l'apartat d'actualitat, que tenim un Game Now també una mica especial. És mig Game Now, mig tertúlia.
Bueno, només un parell de punts per la gent com a l'Albert, que encara li agraden aquesta mena de jocs, els conversacionals, que busquin per internet, no tinc la direcció correcta, però existeix el Club de l'Aventura, que és un grup de gent que s'ha dedicat i segueix mantenint l'afició pels conversacionals i de forma amateur en segueixen fent per diverses plataformes, diversos sistemes, però ells segueixen produint aventures de tall conversacional i les van distribuint. Hi ha diversos fanzins i em sembla que a la seva pàgina cada equips temps van traient un nou número on vam comentant l'actualitat dels conversacionals, que avui en dia és una escena que encara està viva.
Fins i tot pots baixar el passer, aquella espècie d'eina, per poder fer tu mateix els conversacionals. No?
I després comentar, també es pot provar fàcilment per internet, els MUD, que és una previsió que correspon a, em sembla que és multi-user dungeon, és mazmorres multiusuario, i que bàsicament serien, són jocs que es juguen en format text a través de connexió per telnet a diversos servidors, i és una mena de, com de joc en xarxa, on pots tu explorar de forma conversacional també diversos mons, trobar-te gent i parlar amb ells, i que serien una mena de tornar als jocs de, conversacionals, on van néixer realment els primers jocs d'aventura en els ordinadors antics de les universitats o en instal·lacions militars.
Deixem aquí les aventures gràfiques, anem a l'apartat d'actualitat del programa. Game Now. Entrem al Game Now avui per parlar dels premis ADC 2003. De fet, ADC és el que signifiquen les inicials de l'Associació Espanyola de Distribuïdors i Editors de Software d'Entreteniment. Nom llarguíssim, per tant val més dir ADC, però és de fet totes les empreses que s'encarreguen de crear o de distribuir els videojocs, coneguts eufemísticament com a software d'entreteniment, no? Que tampoc no sé per què dir els videojocs software d'entreteniment, però vaja.
Sí, perquè amb un full d'Excel també pots entretenir.
Amb un full d'Excel, de fet, no ho sé, hi ha gent que segur que s'hi entreté, sí, no? Sí. Potser sí. Llavors, Microsoft també vindria a formar part de la DC si l'agafessin des d'aquest sentit. Llavors, a veure, aquesta gent és el segon any que ho fan això, és de fet una associació d'empreses amb un futur, evidentment, molt prometedor, un futur espectacular, és un dels mercats que en aquests moments està creixent més. De fet, una de les dades que es va donar en aquesta entrega de premis és que el mercat estatal de videojocs va créixer més d'un 22% durant el 2002. És probablement un dels mercats de més creixement que hi ha en aquests moments a l'Estat, que les consoles estan ocupant en aquests moments el 80% del mercat i que la facturació en concepte de consoles l'any passat va ascendir a 586 milions d'euros només a l'Estat espanyol. Estem parlant de xifres espectaculars que pocs altres mercats en creixement, compte, estem parlant d'un mercat que encara està en creixement, per tant que està anant cap amunt, poden dir, no? A més, a banda d'això, doncs, ADC el que va fer va ser públics els seus premis, que de fet no són uns premis com els que nosaltres coneixem, amb un jurat que decideixen els que guanyen, sinó que són com els discos, no? Uh-huh. Tu, Xavi, que ja en tens més amb el tema musical, jo no ho sé com va això, el disc de platí, el disc
sí,
d'or...
Sí, és per número d'exemplars venuts.
Ja doncs està. Més o menys ho fan així, no? 40.000 unitats venudes tenen el disc d'or, i els discos que n'han venut més de 80.000 unitats tenen el disc de platí. Si et sembla, comencem amb els discos d'or que va donar l'ADC i els comentem, i llavors parlem dels discos de platí.
Doncs mira, estan barrejats tant per PC com per PlayStation 2, en aquest cas, PlayStation normal i Game Boy Advance. Comenten que per GameCube i per Xbox no, perquè aquests premis es donen als jocs més venuts durant tot l'any, amb la qual cosa normalment són jocs molt recents, els de GameCube i Xbox.
No han tingut temps de formar part d'aconseguir aquesta xifra de vendes.
Doncs hi ha Age of Mythology per PC, Colin McRae Rally 3 per PlayStation 2, quan hi hagi algú que vulgui fer algun comentari que aixequi la mà. I
si sembla, els comentem després.
Commandos 2, Men of Courage per PlayStation 2, The Lord of the Rings, La Comunitat de l'Anillo per PC, FIFA Football 2003 tant per PC com per PlayStation, Gran Turismo Concept 2002, PlayStation 2, Harry Potter i la Càmera Secreta tant per Game Boy Advance com per PlayStation 2, Kingdom Hearts per PlayStation 2, Medal of Honor, Allied Assault, PC, i el Frontline de la mateixa sèrie per PlayStation 2, Monstrous S.A., Game Boy Color, Spider-Man per PlayStation 2, Tekken 4, PlayStation 2, Getaway, PlayStation 2 i Warcraft 3, Reign of Chaos per PC.
Aquí, de la llista, el primer que em sorprèn és veure ja El Senyor dels Anells de Vivendi, perquè trobo que és un joc que no compleix les expectatives mínimes del que hauria de ser un bon videojoc. Suposo que haurà venut aquests més de 40.000 exemplars tristament, gràcies a la franquícia, no? Diguéssim, la gent veu Joc del Senyor dels Anells, per tant, comprem-lo, no? Recordem que n'hi ha dos, un de Vivendi i un de Electronic Arts. El de Vivendi, vaja, no ho sé.
Però és que a més aquest joc em sembla que no té un any, no?
Però és igual, encara que no tingui un any, ha aconseguit superar els 40.000 exemplars. La idea és superar els 40.000 exemplars, ni que siguin un mes o dos, no? El Kingdom Hearts tampoc també té un any, no?
I el Harry Potter, clar.
I els ha superat, també, i el Harry Potter. Anem a les 80.000 unitats, ja que se'ns està acabant el temps. El disco de platí el van aconseguir aquests jocs.
El Senyor de los Anillos, Las Dos Torres, per PlayStation 2, aquest sí, el d'Electronic Arts. FIFA Football 2003, per PlayStation 2, Final Fantasy 10, per PlayStation 2, Grand Theft Auto Vice City, PlayStation 2. Tenim Harry Potter, la càmera secreta per totes les plataformes, pràcticament per PC, per Game Boy Color i per PlayStation. Imperium, la guerra de les Gàlies, per PC. Los Sims de vacaciones, PC. I atenció, amics, un cop més, constant a les nostres vides, com no, Los Sims, Animales a Raudales.
Animales a Raudales i Los Sims de vacaciones han aconseguit vendre més de 80.000 unitats a l'estat
Tenemos
espanyol
un problema,
i per PC.
Que dius, poca feina, eh?
Tenemos un problema, Xavi. Lo dices tú, lo digo yo.
Podem dir-ho tots dos, si vols.
Dios mío. Bueno, yo, no, perdonadme, solo quería comentar lo que iba a decir antes, que no te sorprendas, Albert. Vamos a ver, es que el tema está en que si se vende la franquicia, porque la primera, segunda, tercera, etcétera, partes venden, pues en Europa la mentalidad es otra. ¿Entiendes? En Europa, pues la gente más de lo mismo. ¿Por qué? Porque comentábamos, van sobre seguro, claro. O no tienen ni idea, leen revistas de estas que te medio informan y, claro, luego se basan en ellas. O sea, es que no, la gente se suele comentar un poco más. Eso, en parte, lo bueno de tiene los videoclubs cuando alquilan juegos.
Que a banda d'això, suposo que els títols que hem dit de 80.000 unitats no porten cap sorpresa, no? Senyors Anells, FIFA, Final Fantasy, Grand Theft Auto, suposo que ha sigut un dels grans líders de l'any. Trobaríem a faltar algun joc?
No,
algun que ens ha agradat al llarg d'aquest any i que no figura en aquell llistat de DS.
Me sorprende este el Imperium, que haya vendido más de 80.000 unidades. No,
hombre, el precio es...
Me ha sorprendido bastante.
Por el precio que tiene, el juego es bastante, está bastante bien. Y...
Ya, pero...
Ja et dones compte que Electronic Arts aquí realment fa...
Electronic Arts talla el bacallà, talla com a mínim, al mercat de l'estat. A veure, només m'agradaria quedar-nos amb aquestes dades perquè la gent també tingui clar en quin moment està el mercat dels videojocs. Creixement d'un 22% durant el 2002 a l'estat espanyol, 586.000 milions d'euros només en el mercat de les consoles. Evidentment, un mercat en expansió. Deixem aquí la partida del Game Over d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García, en Jaume Fina i la Sílvia Pedret. I tornem la setmana vinent. Gràcies.